Òscar, no puc anar a la Cerdanya ni al Ripollès.
Tu no hi pensaves anar, ni a la Cerdanya ni al Ripollès. No hi tens casa, a la Cerdanya ni al Ripollès.
No.
Això serà.
A veure,
la presentadora
no.
de Catalunya Ràdio diu que no pot anar a la seva segona residència. Ja està, l'Empar, clar, com que ella té una segona residència
perdona.
A la Cerdanya.
Jo tinc una tercera residència.
Ja.
Perdona. Una segona i una tercera. Però, és a dir, no hi anava a anar, però és igual. Perquè aquests dies hem parlat dels ricatxos que tenen segona residència. Aviam, no diré que aquests ricatxos siguin pobrissalla. Però hi ha aquí, i no és el meu cas, com tu deies, té un pis petitet en un barri modestet i a canvi, una caseta a Sant Julià de Cerdanyola o a Das. Això de segona residència, per mi és com això de la cuina. Anar a un restaurant amb estrella i deixar-t'hi 100 euros, per exemple, és de ric. Oh, 100 euros, està bé. No sé què. En canvi, fer un viatge a Londres amb Vueling per 100 euros... No és de ric, és de llest i d'inquiet. Hola, 100 euros només. Tenir un pit a la Verneda per 500 euros i un apartament a la Cerdanya per 500 és de ric. Però tenir un sol pis a Ciutat Vella per 1.000 és de proletari guai. Dit això, estimat Òscar, anem a la part positiva.
Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar.
Pocs discos em semblen tan bèsties com aquest.
De Caligari, no?
També no Sòria. És tot el disc és la Tita. Espectacular. Totes les cançons, com un pez. Sí, és una felicitat de la història de la música, aquest disc. Per mi, és un dels discos de la història del món. Però per què el posem? Perquè, finalment, ens estem aprenent les comarques. Aviam, jo de quina comarca sóc? Del Baix Opencor. Puc anar, doncs, des del Baix Opencor al Badalonès? No puc anar al Badalonès. I si vull anar a Sant Kevin de Vallfosca? Això és a la comarca del Pla de la Llémena, entre el riu Filbit i la conca del 5.000. No tot són males notícies. Per tant, aprofito, avui que estem a punt d'acabar una mica una temporada estranyíssima, per acabar amb un homenatge al nostre amic Pere Rossinyol.
Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero.
Me juego la pasta por ti.
Pensava que en Rossinyol ara es dedicava a torejar, i que un dia no ho sabia, això.
No,
aquesta
no.
De Rossinyol no la coneixia.
Ens explicarà. Remaster. Mare meva. Us deixo ja els temes encarrilats perquè puguem tertulianejar com uns bojos.
Home, però un moment. Home, primer potser haurem d'explicar per què poses aquesta cançó al Pere Rossinyol. Tu ets un dels...
Potser ens ho pot explicar el Pere Rossinyol. Deixa'm
preguntar-li, perquè tu ets un dels afectats per aquesta sentència contra la revista Mongòlia per culpa d'un cartell amb sàtira que veu fer amb Ortega Cano, no, Pere?
Sí. Nosaltres fem una revista, però també fem moltes altres coses. Fem obres de teatre quan ens deixaven... evidentment, obres de teatre, llibres, és un projecte cultural que...
A veure, feu la revista Alternatives Econòmiques.
Bueno, és un altre grup,
per
això.
Favor,
un grup, entre
favor.
Cometes. L'únic nexe sóc jo, eh? No,
Alternatives Econòmiques.
No, però
de Pere Rossinyol.
Bueno, gràcies, Empar. Però no té res a veure amb Mongòlia, que és un projecte una mica més salvatge, l'altre és molt més seriós, jo sí que tots dos, però no tenen res a veure entre ells, no? Llavors, el que comentava és que Mongòlia és un projecte satíric que vam fer una vinyeta sobre l'Ortega Cano, que ens han condemnat a pagar 40.000 euros, és una sentència del Tribunal Suprem, i per tant és ferma i l'haurem de pagar. Òbviament no tenim els diners i hem començat una campanya i estem molt contents de la reacció de la gent, perquè ens sembla que no és només una qüestió de Mongòlia ni una tonteria de l'Ortega Cano, que al final 40.000 euros per una vinyeta és una desproporció enorme, però bàsicament el que t'està dient aquesta sentència del Tribunal Suprem és... si vols fer sàtira has de demanar permís, i per tant un país en què s'ha de demanar permís per fer sàtira no hi pot haver sàtira perquè ningú et dona permís perquè te n'enriguis d'ell. Estem parlant sempre de personatges públics, òbviament, i per tant tenint en compte que la sàtira és un element central en una democràcia, doncs aspirem a recórrer al Tribunal Suprem, al Tribunal Constitucional, perdó, tot i que ja sigui ferma la sentència, i amb posterioritat anar al Tribunal Europeu dels Drets Humans, que en aquest sentit doncs, tenen una pila de jurisprudència que ens donaria la raó, sobretot que es pot satiritzar els personatges públics que hem fet sense haver de pagar 40.000 euros.
Doncs aquesta campanya que feu, per tal que qui vulgui us pugui ajudar per tal de recollir els diners i d'aquesta manera poder pagar aquesta multa de 40.000 euros que se us ha imposat per culpa d'aquest cartell. Us acusen d'haver fet negoci amb el cartell, no?
Sí, a veure, nosaltres vam fer una obra de teatre a Cartagena. Va ser una obra de teatre molt accidentada perquè el cartell inicial hi havia la Verge de Cartagena i això va provocar un gran rebombori. El bisbe de Cartagena va muntar una missa pública de desgreuge en el qual van anar totes les forces vives de Cartagena i vam tenir una manifestació d'ultradretans al teatre que insultava tothom que es va atrevir a venir. I llavors diuen, vam haver de canviar el cartell perquè hi havia aquest ambient tan crispat i vam fer un cartell satíric per anunciar una obra satírica que al final ens va reportar uns beneficis de 600 euros, però nosaltres, òbviament, tenim ànim de lucre. És una empresa, un projecte cultural que aspirem a viure de la sàtira i per la revista també cobrem. La revista val 4 euros, si et subscrius 35, si vas a l'obra de teatre 20 euros i, per tant, doncs, evidentment, poden dir sempre que tenim ànim de lucre. Sí, és un, igual com el Charlie Hebdo, igual com el Canard en Chaner, igual com el Private Eye, són tot empreses que tenen un model de negoci basat en la sàtira i que, per tant, pot dir sí que tenen ànim de lucre.